Juan, bon dia.
Bon dia.
Som al mig d'un gran projecte que em consta que et fa molta il·lusió.
Sí, per moltes raons i molt diverses, però entre d'altres, la música de Cabezón, i això no sé si és una excepció o és una cosa rara, però va ser també, juntament amb la de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que em va fer que m'enamorés de l'orgue.
Per què? Què té Cabezón?
Doncs mira, la música de Cabezón és seriosa, molt rigorosa també, és a dir, no és una música d'un gran virtuosisme vist des del segle XXI, però és una música molt quadrada, és una música molt racional també, que això també ho té la música de Bach moltes vegades, no? I és una música molt lligada a l'instrument. És una música que poques vegades s'ha sabut tocar-la en altres instruments que no siguin orgues ibèrics, o almenys amb aquestes característiques, no? I precisament això entra en contradicció amb aquest instrument, que és un instrument de procedència alemanya, però és un instrument que conté molts lligams amb aquest tipus d'instruments ibèrics, no? I això, per mi, la fa molt especial. I és una música que l'he sentida sempre i l'he escoltat amb molta atenció, lligada als instruments. Això crec que és una cosa molt important.
Parlaves de música especial en relació a Cabezón. Recordo haver parlat amb tu en relació als orgues. Em deies que coneixes molts orgues especials, però aquest realment és singular.
És singular en molts aspectes, també. Per una banda, perquè és un instrument del segle XVI, i un instrument del segle XVI no es toca cada dia, ni molt menys, i cada any de vegades tampoc. I per altra banda, precisament per ser un instrument del segle XVI, conté moltes característiques que no estem acostumats. I a més, és un claviorgue, és a dir, que és un teclat és un orgue, l'altre és una espineta. A més, sent del segle XVI, conté característiques molt, molt peculiars. Sent un instrument tan petit, també té les tecles molt, molt estretes, amb un rang bastant ajustat, i ho fa especial en tots els sentits, a l'hora d'interpretar, a l'hora d'intentar ser tècnicament molt polit, perquè ho has de ser, perquè és un instrument que és gairebé com tocar un instrument de joguina, no? Però després el resultat sonor de molts dels seus registres és un resultat espectacular.
Com neix el projecte? És allò un terme mig entre una il·lusió teva i un voler per part del museu deixar constància musical d'aquesta joia que tenen? Com va néixer la història?
Sí, és efectivament això. Per una banda, el meu gust per aquesta música i la meva predilecció una mica per aquest tipus de repertori, que va lligat a unes ganes també per part del Museu de la Música de Barcelona de potenciar i de donar a conèixer un dels instruments més valuosos que té el museu, per la seva antiguitat i per les seves característiques, i a més perquè és un instrument que és únic, o almenys hi ha molt pocs que estiguin en aquest estat de conservació, no? I d'aquí va néixer aquesta intenció de col·laborar amb el museu i de fer aquest somni per una part del museu i per una part meva.
Abans parlaves de la dificultat, el fet que les tecles siguin més petites. Això demana una preparació. Evidentment, no has vingut directament a gravar, el Pere no ha posat el micro i ja us hi heu posat, sinó que has hagut de retrobar, no, en certa manera, perquè l'instrument ja el coneixia.
Cada instrument realment requereix de la seva preparació. Aquesta és el nostre gran inconvenient i el gran avantatge que tenim, no? Perquè realment cada dia estem tocant instruments nous per nosaltres, instruments diferents, no només de so, sinó també a nivell tècnic i de mecànica, etc. I respecte de la preparació, evidentment aquest CD requereix d'una preparació en l'instrument molt gran, molt gran. Jo aquest instrument el conec gairebé des de que es va inaugurar la restauració, i sempre que he vingut al museu a tocar-lo, bueno, requereix d'una preparació, d'una adequació, d'una... Sí. I sempre al principi dius quina cosa més estranya, i després acabes gaudint-lo un cop et fas amic d'ell, no? I per aquesta gravació, evidentment, han calgut moltes hores de preparació amb l'instrument, més en aquest instrument que en qualsevol altre. Sí, sí.
Amb el Pere Casulleres vau gravar el disc de Bach, de Poblet. Ara us torneu a retrobar. Entenc que has estat tu que has demanat que fos novament el Pere que gravés el disc.
Clar, sí, perquè l'experiència a Poblet va ser molt gratificant. Per mi em va ajudar molt i sobretot em va donar molta confiança a l'hora de saber que allò que jo estava tocant s'estava enregistrant bé i amb els seus consells de tot tipus, perquè ell és un gran coneixedor del món de l'orgue també, i fins i tot, bueno, vam discutir en el bon sentit molts aspectes, fins i tot interpretatius a nivell estilístic, i per descomptat la qüestió de la presa de so, vaig quedar molt, molt, molt content.
L'espai, la sala 4, les sessions, com estan anant, com t'hi estàs trobant?
Per mi és curiós enregistrar un instrument en un lloc, en un espai que no és el seu, perquè evidentment els orgues estan allà on els posen, allà on els harmonitzen, els afinen i els deixen sonar acord amb aquella sala. El clavi-orgue House Live és una altra qüestió, evidentment està en un museu, i el fet de fer-lo a la sala 4 ens dona la possibilitat de fer-ho en una acústica asèptica, diria, en una acústica que ens permet després poder modular, poder posar els micros, tenim les condicions de silenci adients també, i podem gravar amb molta tranquil·litat, i jo crec que això és una de les bases i de les coses més importants de cara a tenir una gravació tranquil·la, on poden passar mil i una coses en qüestions d'afinació, de l'instrument, de... I, bueno, la sala, en aquest sentit, no és un problema, si ens al contrari, que gràcies al museu i a l'auditori puguem estar aquí fent aquesta gravació tan tranquil·lament.
Al començament d'aquesta conversa parlaves de la teva passió per la música de Cabezón. No hem dit res del repertori que inclouràs en aquest disc. Què hi podrem trobar?
La música d'Antonio de Cabezón està, sobretot, repartida en dues col·leccions. Una d'elles és la que va aconseguir editar el seu fill, Hernando, també organista, que està, bueno, es diu Obres de música per a tecla, arpa o vihuela. La gran majoria composades pel seu pare, Antonio, i alguna d'elles, i moltes d'elles també revisades pel seu fill Hernando. I aquí es conté la gran part de la música d'Antonio de Cabezón. I després hi ha algunes obres també en el llibre de Venegas de Nestrosa, on hi ha alguns tientos, etc. Però, sobretot, la idea d'aquest CD és fer la música d'Antonio de Cabezón, sobretot la música cortesana. Ell composava peces per la cort i peces per l'església, o diguem, per la litúrgia. I algunes d'elles poden ser una mica una barreja de les dues coses, com alguns dels tientos, per exemple, que són preludis, o ricercare en italià. Llavors, sobretot, aquesta música cortesana es basa en diferències que deien que són variacions sobre temes populars, coneguts, hi ha d'altres de religiosos que aquí no els toquem, els glossados, que diuen, que són les glosses, que són variacions melòdiques també sobre moltes peces i obres i cançons que Antonio de Cabezón, amb els seus viatges amb la cort per tota Europa, va conèixer i va fer, doncs, aquestes variacions sobre aquests temes, com temes de Criquillón o de Cipriano Errore, per exemple, i són, bueno, la seva visió d'aquella música passada pel seu filtre, no? I és molt interessant veure això. Alguns tientos, també, i sobretot aquestes obres més conegudes, com les diferències sobre la gallarda milanesa o les diferències sobre el cantó del caballero, que són obres importantíssimes dins del repertori i molt importants per la història i l'evolució de la música per a orgue en la península ibèrica.
Juan de la Rubia, tenim moltes ganes ja de sentir la música d'aquest nou enregistrament. De fet, quan soni aquesta entrevista, de fons ja estarà sentint-se aquesta música fantàstica de Cabezón. Moltíssimes gràcies per la gravació i també gràcies per atendre'ns.
Molt bé, un plaer, com sempre. Gràcies a vosaltres.